Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Nova fugida de desplaçats palestins de Rafah. Israel ha ordenat l'evacuació de 7.000 civils del més d'un milió que s'han refugiat en aquest punt de la Franja de Gaza. A l'espera d'una ofensiva terrestre, l'exèrcit israelià continua bombardejant Rafah. Vladimir Putin ordena que s'iniciïn aviat exercicis militars amb armes nuclears tàctiques destinades a eventuals atacs limitats. Afirma que és la resposta a les amenaces d'Occident cap a Rússia. Josep Borrell defensa augmentar la producció d'armes a Ucraïna amb l'ajuda de més finançament. Les reserves dels embassaments del sistema Ter Llobregat ja freguen el 25%. En concret, es troben al 24,8% de la capacitat, quan tot just fa una setmana estaven al 19%. Recordem que la setmana passada el govern va obrir la porta a aixecar la fase d'emergència per sequera si s'arribava a aquest 25% de reserves d'aigua amb les pluges dels últims dies. José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici paral·lel i posa en dubte que hi hagi una trama de corrupció al voltant del seu antic assessor Koldo García. L'exministre socialista i exnúmero 3 del PSOE compareix al Senat a la comissió que investiga el cas. Milers d'autònoms han rebut una carta que els reclama part de les ajudes que van rebre durant la Covid. Les envien les mútues, les encarregades de gestionar-les, als autònoms que consideren que no complien els requisits per beneficiar-se'n. L'atur ha baixat a l'abril de més de 7.000 persones a Catalunya, segons dades del Ministeri de Treball. Ara hi ha registrats 337.000 parats. L'afiliació ha crescut de 33.000 treballadors. Concentració a Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, dels treballadors de Solar Profit davant la seu de l'empresa. Protesten contra l'ERO del 90% de la plantilla, que es tradueix en 400 persones. Les entitats pel dret a l'habitatge i els moviments socials reclamen prohibir els pisos turístics, ampliar l'obligació de destinar un 30% a l'habitatge assequible i impedir la privatització de pisos públics i protegits. És la petició que fan els partits a les portes de les eleccions de diumenge. Lleida està més a prop de recuperar un gran complex multicine, el dels antics Lauren. L'empresa que s'ha adjudicat la subhasta de l'edifici té previst llogar l'espai a una firma que gestiona sales de cinema. Això sí, cal que l'administrador concursal hi doni el vistiplau. Els esports.
L'entrenador del Girona, Mitchell, diu en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que espera que finalment la temporada que ve puguin jugar la Champions a Montilivi i que el club pugui mantenir la base de l'equip que tenen ara. Mor als 85 anys César Luis Menotti, entrenador del Barça, primers de la dècada dels 80 i campió del món amb l'Argentina al Mundial del 1978. I en ciclisme, avui es disputa la tercera etapa del Giro d'Itàlia amb Tadej Pogacar lluint ja la malla rosa de líder després de guanyar ahir la segona etapa en solitari.
I el temps, ruixats a l'interior de les comarques de Barcelona i Girona a partir d'aquest migdia. A la tarda s'estendran de manera irregular fins a la resta del prelitoral i localment, atenció, poden ser intenses. Baixarà clarament la temperatura aquest vespre. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La setmana que el govern va advertir que podia revisar les restriccions per sequera arran del darrer episodi de pluges, hem volgut comprovar sobre el terreny com tenim els embassaments en diversos indrets del país. D'entrada, hem anat a veure un dels pantans que més ha pujat de nivell, la Baells, el Berguedà, que en una setmana ha passat d'estar al 25% a situar-se al 37%. I la situació pot millorar per la previsió de més pluges i l'inici del desgel. Si fem la fotografia dels pantans de les comarques de Lleida, com Camarasa i Talarn, trobarem una imatge que no veiem des de fa 4 anys, i és que hi estan desembassant aigua perquè estan pràcticament plens, al voltant del 90% de la seva capacitat, i amb l'aigua que es fondrà de les muntanyes és millor anar buidant-los. De retruc, l'augment del cabal del riu Segre és important. Però l'anàlisi no seria realista si no ens haguéssim aturat també en els pantans que hi ha més al sud del país, el de Siurana o Riudecanyes, que no s'han mogut i tenen la mateixa capacitat que fa una setmana, aproximadament al voltant del 2,5-2,7%. Els regants aquí ja no diuen que la situació sigui crítica, sinó que parlen obertament de catàstrofe. Entre altres qüestions, en aquest programa també anirem a Lleida per explicar-vos que cada vegada és més probable que puguin reobrir els antics cinemes Lauren al barri de Cap Pont, tancats des del juliol del 2015. Les instal·lacions es van subhastar i ara sabem que l'empresa que se l'ha adjudicat la vol llogar a una firma que gestiona precisament sales de cinema. Qui sí que ha recuperat la farmàcia que havia perdut fa 8 mesos és Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa. No trobava ningú que se'n fes càrrec, però ara un establiment d'un poble veí hi destina un treballador alguns dies a la setmana, de manera que es trasllada perquè els veïns del municipi tinguin accés a aquest servei de farmaciola. No és ben bé una farmàcia, però sí que els farà servei. I us explicarem com ha funcionat el primer dia dels dos primers trams de les escales mecàniques reversibles a la baixada de la Glòria, al districte de Gràcia, a Barcelona. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Marta Caldú, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Les reserves dels embassaments del sistema Ter Llobregat ja estan gairebé el 25%. En concret, es troben al 24,8 de capacitat, quan tot just una setmana, fa una setmana, estaven al 19%. Per tant, han pujat 6 punts amb aquest darrer episodi de pluges. El que més ha pujat és el pantà de la Baells, que ha augmentat del 25 al 37%, tot plegat quan el govern es planteja flexibilitzar les mesures per la sequera. De fet, la setmana passada el govern va obrir la porta a aixecar la fase d'emergència si s'arribava a aquest 25%. Veurem què acaba passant aquesta setmana. D'entrada ens n'anem cap al pantà de la Baells, on hi tenim la Montse Poblet. Bon dia, Montse.
Bon dia. Estem a la presa de la Baells, des d'on veiem el raig d'aigua que surt de la bassa per mantenir el cabal ecològic del riu Llobregat i també les marques dels nivells que l'aigua havia assolit als marges i el pont que travessa el pantà. La situació continua sent complicada, però és molt millor que la del març, quan la Baells va assolir el nivell més baix d'aquesta sequera. Aquest és el pantà que ha notat més les pluges dels últims dies i l'aigua hi continua entrant a bon ritme. Després dels 60-70 metres cúbics per segon de la setmana passada, el ritme ha baixat a 9 o 10, però es manté constant i ja s'ha aconseguit arribar al 37% de la seva capacitat i a 41 hectòmetres cúbics d'aigua amagatzemats. Aleix Villegas, el responsable de la presa, ens feia aquesta foto de com estan les coses.
Sí que és excepcional la pluja que hem tingut ara, però excepcional per la situació que estem, no per excepcional al llarg de la història. Excepcional va ser el Glòria, una setmana hem pujat uns 8 metres i amb el Glòria, amb cosa de 13, 14, 15 hores vam pujar 15 o 16 metres l'embassament. És a dir, gairebé el doble amb 10 vegades menys de temps.
Per avui i demà hi ha anunciades pluges i aquesta aigua, sumada a la del degel de la neu que hi ha al Cadí, expliquen les previsions optimistes de Villegas.
Jo penso que podem arribar al 40%, si no passar-lo una mica. Hi ha previsió de pluges, tenim neu, el terreny està empapat, per tant jo confio que un 40% o un 40 i poc percent, jo confio arribar-hi. No vol dir que hi arribem, perquè ja sabem doncs, que les pluges, aquestes èpoques, són difícils d'assegurar que siguin en aquest punt exactament.
La Baells és un dels pantans que subministren aigua a Barcelona i a l'àrea metropolitana en emergència per sequera des del mes de febrer. Forma part del sistema Ter Llobregat, que amb les pluges s'ha situat al 25% de la seva capacitat, un nivell que, segons tots els indicis, pot provocar que el govern rebaixi aquesta mateixa setmana les restriccions.
Però dèiem, perquè fer una fotografia real, doncs hem de mirar com tenim els altres embassaments. Pantans de les comarques de Lleida tornen a desembassar per fer lloc per quan arribi el degel. És una maniobra habitual a la primavera, però de fet que no es feia des del 2020 a causa d'aquesta sequera. En concret, l'embassament que més aigua està deixant anar ara mateix és el de Camarasa, i això ha fet pujar de forma important el cabal del riu, sobretot el seu pas per Balaguer. Estela Bussoms, Lleida, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Tot plegat plegat ho heu constatat amb l'organisme de Conca, que en aquest cas és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Sí, i ens confirmen que estan desembassant per les turbines volums rellevants d'aigua al pantà de Camarasa i al de Talarn, a la Noguera Pallaresa, a Escales, a la Ribagorçana i també a Oliana, a la Conca del Segre. Són embassaments que estan gairebé plens, al voltant del 90% de la seva capacitat. Feia 3 anys, com dèiem, que no calia fer lloc pel desgel perquè el nivell de les reserves era molt baix. Ara, en canvi, es buiden una mica els pantans en previsió de les aportacions que rebran, sobretot a partir del cap de setmana que ve, que és quan es preveu que pugin les temperatures i es vagi desfent aquesta neu que hi ha al Pirineu i que és molta més que fa un any. Tot plegat es fa coordinat amb Endesa, que aprofita l'aigua que es turbina per fer llum. Ángel García és el responsable del Centre de Control d'Hidroelèctriques de la companyia.
Con lo que tenemos que tener un resguardo suficiente en los embalses, no perder ese resguardo, mantener el resguardo actual, pues para poder hacer cabida a ese agua adicional que va a entrar. Y es una medida preventiva pues, para laminar el exceso de aportaciones que podamos tener y evitar daños aguas abajo.
Això sí, segons García, la notícia seria que hem tornat a la normalitat.
Lo normal es lo de este año, lo que pasa que como no pasa de 2020, pues puede parecer un poco excepcional, pero para nada. La situación hidrológica es la totalmente normal, habitual.
I també hem parlat del canvi que ha fet el riu a Balaguer, el riu Segre, amb l'alcaldessa Lorena González.
La imatge doncs, és molt bonica, és a nosaltres, els balaguerins, que ens encanta el nostre riu, la nostra llera, doncs, evidentment, és una imatge espectacular i, a més, amb aquests dies de sol i calor, un espai per gaudir-lo, per poder fer fotos.
El pantà de Rialb, que també està a la Conca del Segre, li costa més omplir-se perquè és molt gran, però també ha millorat molt. Fa un any estava al 6% i ara ha pujat fins al 40% i ha pogut recuperar la producció hidroelèctrica aturada des del 2022.
Doncs ara el contrast serà molt gran perquè la situació és dramàtica. Els embassaments de Tarragona, Siurana i Riudecanyes continuen al 2%, el d'Ull de Cona s'ha assecat completament i només a l'Ebre respiren amb el pantà de Riba-roja preparat per si ha de regular alguna crescuda del Segre. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
La situació fa temps que dura, queda clar que qui més en patirà les conseqüències seran els pagesos.
Sí, sens dubte, els regants del pantà de Riudecanyes estan més que desesperats. Les obres per reaprofitar l'aigua de la depuradora de Reus encara tardaran més d'un any, potser dos, i el gerent de la comunitat, Miquel Àngel Prats, creu que la situació farà que molts pagesos acabin abandonant definitivament els conreus després d'una altra campanya sense poder regar.
La situació ja no és crítica, sinó que és pràcticament és catastròfica. Si no plou, un any més no podrem tornar a regar, amb el que vol dir que molta gent abandonarà els cultius, sobretot d'avellana i olivera.
Sí, Siurana i Riudecanyes estan al 2%. El pantà d'Ull de Cona, el Montsià, fa dies que estan a zero. En depenen 600 pagesos més i des de l'Ajuntament, l'alcaldessa Núria Ventura tem que si la sequera dura més acabi afectant els pous d'on s'abasteix l'Ajuntament, que ja ha començat a buscar-ne de nous.
Si la sequera persisteix durant molts mesos, els aqüífers segurament se'n veuran ressentits i, per tant, haurem de prendre determinacions al respecte. Estem treballant en la posada en marxa i estudiant la viabilitat de posar en marxa a 3 punts de subministrament, a 3 pous, mirar també com podem abastir els diferents nuclis urbans del municipi.
On no hi ha problemes, però és a la Conca de l'Ebre, amb l'embassament de Riba-roja al 78%, tot i que fins i tot havia estat al 90% ara fa uns dies aquí, però des de fa dies s'està desembassant molt a poc, una mica, això sí, per si cal regular la arribada de més aigua del Segre, que desemboca en riu amunt. Més amunt, el gran embassament de Mequinensa està també al 90%. En funció de com vagi el desgel dels Pirineus, Aragonès i de Navarra, podria haver de deixar també anar aigua les pròximes setmanes, però tot això s'haurà de veure com evoluciona, però, els pròxims dies la calor i les pluges.
Positiu del mercat laboral a l'abril. L'atur s'ha reduït de més de 7.000 persones a Catalunya. Hi ha un rècord d'ocupació a més de 3,7 milions d'afiliats a la Seguretat Social. L'atur ha baixat a totes les demarcacions, Pilar García.
Doncs sí, amb una mica més d'intensitat a la de Tarragona. També s'ha reduït a tots els sectors, principalment a l'agricultura i als serveis. I ha baixat entre els joves i els més grans de 45 anys, com destaca el secretari de Treball, Enric Vinaixa.
Respecte al col·lectiu de joves, és important assenyalar que són un total de 20.479 persones aturades, 2.301 menys que el mes anterior. I assenyalar també que per primera vegada en molts anys, en molt de temps, hem baixat la barrera de les 200.000 persones aturades majors de 45 anys. Concretament, en tenim 2.342 menys que el mes de març.
Ara bé, l'atur s'ha reduït menys entre les dones que entre els homes i les prestacions no arriben a totes les persones sense feina, segons Albert Ferrer, de Comissions Obreres.
Les persones que estan registrades a l'atur són majoritàriament dones, el 57%, per tant, contínuament hi ha aquesta discriminació a nivell de mercat de treball, i també veiem com, tot i que estem millorant, les persones que estan registrades al SOC, hi ha una quarta part d'elles que no tenen cobertura a nivell de prestació. Per tant, aquí tenim un dèficit important que cal solventar.
El nombre de treballadors supera els 3,7 milions, com dèiem, ha crescut de 33.000 i és la millor dada de la sèrie històrica. Però des de la patronal Pimec, Josep Ginesta veu una frenada en el dinamisme del mercat laboral.
L'estancament en la reducció de l'atur que constatem en aquest mes i l'alentiment en la creació d'ocupació posen en qüestió el nostre model econòmic.
I reclama més flexibilitat en la contractació de personal perquè les empreses puguin cobrir les vacants que tenen.
Parlen d'empreses, concentració de treballadors de l'empresa de plaques solars Solar Profit, a la seu de la companyia, a Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. L'expedient de regulació d'ocupació afecta 400 persones, això és el 90% de la plantilla. Els clients també s'hi arriben i demanen explicacions. Anem cap a Llinars. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Estan negociant aquí empresa i treballadors?
De moment encara no, falta una documentació econòmica que l'empresa ha de presentar. Els treballadors esperen que això sigui en breu. Ramon Sadó, president del comitè d'empresa.
Portem 2 mesos sense cobrar la nòmina, l'empresa diu que no té diners, que no es pot pagar, i ara fa un ERE del 90% de la plantilla, i ens anem 410 persones al carrer sense poder cobrar cap ingrés. Llavors estem lluitant perquè ens paguin el que són les nòmines, perquè són 410 famílies sense cobrar res.
I ens explica que fins aquí venen també cada dia clients a reclamar, però no els atén ningú ja fa dies.
El dijous passat van vindre 2 clients representant una plataforma de clients afectats, intentant pujar per parlar i que li tenien explicacions. Sé que hi havia gent a dalt, no els van obrir la porta, van marxar. Avui ha arribat un home que ha vingut de Bilbao, que sí que està en viatge de l'incerts, però ha vingut aprofitant gent molt gran, molt, molt, molt gran, i venen aquí i no els poden atendre perquè no hi ha ningú. Està tot tancat.
En Juanjo Fernández de Montornès és client i forma part de la plataforma d'afectats per Solar Profit que s'acaba de constituir.
No tinc plaques, aerotèrmia, ell té plaques i no sabem res, si desapareix, si no desapareix, què passarà. Perquè si plega l'empresa ens quedem. Tenim contractat el manteniment, la garantia, les ajudes que tenim de l'Estat, ho gestionen tot ell i no sabem res, no han dit res. Clar, estem preocupats i a més s'ha creat un grup de... Des de fora de Catalunya han creat un grup de clients aquest matí.
L'empresa ja va fer un ERE l'any passat del 30% i ara es volen quedar només amb 45 treballadors. Les pèrdues de la companyia s'atribueixen a la caiguda de la demanda de plaques solars, un mercat d'autoconsum que va baixar prop d'un 50% el 2023.
Gràcies, Marta Vallès, des de Llinars. Bon dia.
Bon dia.
I ara que ja passen 3 minuts d'un quart de dues, mirem com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Mariluz García,
no,
bon
res,
dia.
Eh?
Ara sí que ens sents, Mariluz?
Sí, hola, bon dia.
Ara, endavant.
Doncs dèiem que hi ha cues per diverses incidències a l'autovia A2 de Sant Joan d'Espí a Sant Vicenç dels Horts en direcció Lleida a causa d'un accident, pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit. També altres complicacions a l'autopista AP7 per 2 vehicles avariats, en un cas un camió, perquè el veiem per càmeres al Nus del Papiol, en sentit sud, ocupa el carril de la dreta, provoca un parell de quilòmetres de cua, i més endavant també hi ha retencions a l'altura de Sant Cugat del Vallès, també en sentit sud, a causa d'un altre vehicle avariat. A la Ronda Litoral, lentitud i aturada des de Diagonal Mar fins la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat, i pel que fa a altres incidències, a la mateixa autopista AP7 també hi ha complicacions a l'altura de Gelida en sentit sud en direcció Tarragona. Per obres, cues també a l'autopista AP7 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant en totes dues direccions perquè hi ha un carril tallat a cada sentit i s'ha reobert parcialment la carretera N420 a Corbera d'Ebre, on es fa pas alternatiu perquè hi ha cremat un vehicle. Més informació al punt de les dues.
Doncs ens queda el temps pendents de com evolucionen les pluges que hi ha d'haver, sobretot a partir del migdia, Jofre Genuer.
Les temperatures més altes avui s'assoliran sobretot al sud del país i cap a Ponent, que és on esperen que faci més sol, zones que quedaran al marge dels ruixats d'aquesta tarda. Tot i així, seran valors més baixos respecte als d'ahir i, per tant, serà difícil que el termòmetre pugui enfilar-se tant, que l'ambient sigui tan càlid com ahir, que es va arribar a tocar els 30 graus, per exemple, a Vinebre, i valors pròxims doncs als 28, 29, en molts sectors del Pla de Lleida. Avui serà difícil superar els 25, o arribar-hi fins i tot. Amb una jornada, doncs, dominada per les nuvolades. En aquests moments el cel variable, present en molts sectors de les comarques de Barcelona, Girona i Pirineu, anirà donant pas a ruixats i xàfecs, sobretot a partir d'aquest migdia. Compte perquè hi ha avisos d'intensitat de pluja entre les comarques de Barcelona i Girona, sobretot cap a l'interior, Pirineu Oriental. Localment pot haver-hi alguna tempesta acompanyada de calamarsa i que tingui certa intensitat. La cota de neu baixant cap als 1.800 o 1.600 metres, sobretot a l'extrem més occidental, a l'Alt Pirineu. De cara al vespre, aquests ruixats i aquestes nuvolades, de manera dispersa, poden arribar al prelitoral o fins i tot a la mateixa costa, però perdent molta força de manera puntual i podria arribar també algun ruixat. Però insistim sobretot en zones interiors del nord des del país, amb entrada de la tramuntana cap a l'Alt Empordà. Demà no acaba de fer net, matí variable i tarda novament amb ruixats i tempestes. Fins i tot podrien ser més extenses, sempre al nord-est del país i, per tant, temperatures frenades. Dimecres sembla que aquests ruixats desapareixeran i parlarem d'una segona meitat de setmana de més estabilitat de sol i ascens de les temperatures.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Un quart i sis minuts de dues, els jesuïtes han admès que sabien que Lluís Tó, dels jesuïtes de Sarrià a Barcelona, abusava de menors. Ho reconeixen en el documental La Fugida, coproduït per 3CAT, El Periódico i Otocar, que s'estrena avui al Festival Docs de Barcelona. Avui al matí de Catalunya Ràdio, entrevistat l'autor, Guillem Sánchez, i dos dels testimonis principals, Purificació Barcelona.
Sí, Sánchez ha assegurat que ha quedat demostrat que els jesuïtes sabien que Tó era un padrasta des de la dècada dels anys 60 del segle passat.
Han admès, amb un gest de transparència que no és habitual, que ells, registrant i revisant els arxius interns de la Companyia de Jesús de Catalunya, sabien des del 1968 que Lluís Tó era un pederasta.
Lluís Tó va ser condemnat el 1992 per abusar d'una nena de 8 anys, però no va arribar a entrar a la presó perquè no tenia antecedents.
I a més, els jesuïtes en van culpar la víctima, Alexandra Martín, que recorda com es va sentir de qüestionada.
Recordo entrar a la sala, doncs, evidentment, doncs, amb por i veure el senyor, no? Després donar el meu testimoni amb el senyor darrere i ser qüestionada. Recordo ser qüestionada per el que jo els ja estava dient. Perquè l'argument, i el recordo, era que jo portava una bata, no? I com podia ser que m'hagués tocat amb una bata.
Per Martín, la seva denúncia va servir només en part, perquè després la Companyia de Jesús va enviar Tó a Bolívia, on va continuar cometent abusos contra menors. Un altre testimoni del documental i víctima d'abusos, Jordi de la Mata, ha demanat que no hi hagi cap tipus de prescripció per aquest tipus d'accions, perquè la seqüeles que pateixen les víctimes són greus i duren tota la vida.
Jo no vaig dir el que em va passar fins que tenia 30, 30 i pico d'anys, saps? Encara que ho estic parlant i tot això, dintre tinc una lluita interna que és brutal, saps? Perquè les seqüeles són tan grans, penso que tenim que posar molta pressió per lograr la imprescriptibilitat. No només penal, també la imprescriptibilitat civil retroactiva.
Lluís Tó va morir a Bolívia el 2017. Després de l'estrena d'avui, al Docs Barcelona, el documental La Fugida es podrà veure a TV3 el 18 de juny.
Els metges de la residència Fiella de Tremp asseguren que va faltar personal i que els residents no es van poder atendre correctament. Diuen, però, que sí que van tenir prou material en contra del que han declarat la majoria de testimonis. Ho han dit en la segona jornada de declaracions davant la jutge que investiga el cas. Tremp, encara en fase d'instrucció, que està obert per homicidi imprudent per la mort de 64 persones. Pau Rovira.
Hola, bon dia. Sí, en la primera jornada, recordem, els testimonis van explicar que faltava tant personal qualificat com material. Aquest matí havien de declarar 7 testimonis més. Diversos metges de la residència que van atendre els residents durant el brot de Covid, una tècnica sanitària i un militar, que finalment no s'ha presentat. De moment han declarat els metges que han corroborat la manca de personal qualificat, motiu pel qual els usuaris no van poder rebre una atenció adequada, han dit, tot i que han assegurat que ells sí que van disposar del material necessari. Ens ho ha explicat l'advocat l'alçada de l'acusació particular, Maria Nolla.
Els metges han declarat que hi havia suficient material, que amb ells no els hi va faltar mai, però una de les metges, que sí que és la que va estar durant tot el brot, el que sí que ha dit és que sí que és veritat que no hi havia suficient personal i que no es va poder atendre a la gent de la forma correcta i que van haver... Ella va veure doncs varios dels residents deshidratats, amb falta d'aigua, que no se'ls va poder donar correctament la medicació.
Aquestes desatencions, han declarat els metges, es van produir perquè s'havien d'ocupar de molts pacients a la vegada i es van veure desbordats.
Varios dels residents que no van estar atesos correctament, però no perquè no volguessin atendre's correctament, sinó perquè que hi havia tanta falta de personal no es podia i no s'arribava a tot perquè cada metge portava quasi de 50 a 60 residents els sols.
Unes declaracions que coincideixen parcialment amb les dels altres testimonis als tècnics sanitaris que divendres passat van explicar que van elaborar informes perquè el geriàtric actués i que aquest va trigar a aplicar les mesures que van recomanar. Els sanitaris van constatar una important falta de personal, van assegurar que es va haver de recórrer voluntaris sense formació prèvia i també van explicar que faltava material de protecció. De moment, doncs, els metges coincideixen en aquesta versió, la manca de personal, però asseguren que ells sí que van disposar de material.
La meitat de les màquines d'autovenda de Renfe continuen sense poder donar els abonaments gratuïts de Rodalies 5 dies després d'haver-se detectat un problema informàtic. Joan Garcia, hi ha cap previsió de quan es pot resoldre aquesta avaria?
Cap. Mentrestant, Renfe recomana adquirir o renovar els abonaments gratuïts a través de l'aplicació Renfe Cercanies per a dispositius mòbils. El que fa és repartir uns fullets que expliquen com fer-ho o bé adreçant-se al personal de reforç a les estacions. Per compensar-ho, ofereixen als usuaris afectats un títol de 10 viatges gratuïts.
Això el dia que la Generalitat i Renfe han tornat a topar per una reunió per analitzar els problemes al servei.
Problemes que han acumulat des que va començar l'any fins a l'abril, 373 casos, 3 cada dia de mitjana segons publica el periòdico. Avui encara un altre a la infraestructura a Vilafranca i a Castellbisbal que ha provocat a mig matí retards de mitja hora a la R4. I després d'un dissabte amb incidències simultànies a la R2 Sud per una avaria de senyalització, R2 Nord per un altre robatori de cable de coure i afectacions a 3 línies més pel retard han acabat treballs de manteniment a Montcada.
I què passa amb la reunió d'aquesta tarda?
Que Renfe no hi anirà. La companyia considera que fer-la ara i amb la proposta d'ordre del dia que hi ha sobre la taula entraria en conflicte amb la llei electoral i es mostra oberta a fer-la qualsevol altre dia a partir de dilluns que ve. Fonts de territori asseguren que la trobada d'avui es va convocar formalment fa una setmana, que es manté per respecte a altres participants, perquè també hi ha l'Ajuntament de Barcelona, i atribueixen a Renfe la voluntat de dilatar la reunió que la mateixa operadora diuen que havia demanat per nomenar el nou director de Rodalies. Tot plegat, diu Territori, per especular amb el resultat electoral.
Setmana clau per la compra del Banc Sabadell per part del BBVA, segons focs pròximes a les negociacions. El Consell d'Administració de l'entitat vallesana es reuneix avui per analitzar la proposta i decidir quina resposta hi dona Mireia Sala.
Les possibles opcions són acceptar l'oferta, demanar unes condicions millors o rebutjar-la. El BBVA proposa fer una fusió per absorció. Canviaria una acció de les seves per 4,8 del Banc Sabadell, cosa que vol dir valorar els títols del Banc Vallesà un 30% per sobre del preu que tenien abans que es fes pública la proposta de compra. A més, el BBVA es compromet a tenir una doble seu operativa a Espanya. Una seria a Madrid, que és des d'on ara es dirigeix el BBVA, i l'altra a Sant Cugat del Vallès, que és on hi ha les oficines centrals del Sabadell. Mentrestant, les accions del Banc Sabadell continuen a l'alça. Des que es va anunciar l'interès del BBVA per comprar-lo, el preu de les accions ha pujat gairebé un 10%.
Prohibir totalment els pisos turístics, estendre a tot Catalunya l'obligació que les noves promocions destinin un 30% a l'habitatge assequible o impedir la privatització de pisos públics i protegits són algunes de les mesures que entitats pel dret a l'habitatge i moviments socials plantegen a les portes de les eleccions per garantir l'accés a un habitatge digne.
Sí, i consten també en un decàleg de mesures on també hi ha invertir el 2% del producte interior brut en polítiques d'habitatge o un pla de xoc per acabar amb les llistes de les taules d'emergència. Juanjo Ramon, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, explica el recorregut que donaran aquesta iniciativa.
Demanem el compromís públic amb les mesures i més ara que encara tenen dies per fer campanya electoral i òbviament això no pot quedar-se aquí amb un simple manifest. Les intencions que tenim les organitzacions és un cop passin les eleccions ja buscarem la manera de com forçar-los tant a fer-les efectives quan governin o que formin part de les negociacions per fer els pactes de govern quan toqui. Però que la intenció és apretar i apretar per fer efectiu això.
Un manifest que s'ha presentat davant la Casa Ursola, l'Eixample de Barcelona. Els inquilins denuncien que els propietaris els volen fer fora per reconvertir els pisos en lloguers de temporada i d'habitacions.
Això que sentireu ara mateix I s'ha un soroll, el terrabastall que feien els 5 helicòpters de l'exèrcit espanyol que aquest matí han sobrevolat Sabadell a baixa altura. Ho explica una piulada X del Compte Trànsit Aeri de Catalunya que especifica que entre els aparells hi ha 2 eurocòpters de combat Tigre i un Chinook de transport, que és un dels helicòpters més grans i pesants de l'arsenal de l'OTAN. Segons Trànsit Aeri de Catalunya, els 5 aparells militars han entrat a Catalunya per les comarques de Lleida. Tenien com a destí final la base a Sant Climent Sescebes, a l'Alt Empordà. Després de l'aturada que han fet a l'aeroport de Sabadell, les 5 aeronaus també han provocat rebombori al Vallès Oriental amb el seu vol a poca altura. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els Mossos han desarticulat un grup criminal que es dedicava a estafar empreses asseguradores de la llar al Vallès Oriental. En total han estafat 19 empreses després de contractar 39 pòlisses de la llar, comunicar sinistres fets expressament i cobrar uns 250.000 euros en indemnitzacions. El líder de la trama és un pèrit d'assegurances i la resta d'integrants tenien vincles familiars i professionals entre ells. Els Mossos han detingut 7 persones i n'han denunciat 2 més. Totes han quedat, però, en llibertat, en Alfonso.
Segons els Mossos, el grup criminal va contractar entre el 2019 i el 2022 diferents pòlisses de manera simultània en una nau industrial, 2 locals i un habitatge del Vallès Oriental. Cadascun podia arribar a tenir fins a 5 pòlisses diferents. A continuació, causaven danys, com inundacions o destrosses al parquet, i comunicaven el mateix sinistre a diverses asseguradores. L'agent dels Mossos, que s'ha fet càrrec de la investigació, ha explicat el modus operandi.
Contractaven pòlisses d'assegurances per cobrir els eventuals danys que es poguessin causar. Al cap d'un temps prudencial, comunicaven un sinistre que causaven expressament, i aquest sinistre era comunicat de manera simultània a totes les companyies a les que s'havien contractat pòlisses. Quan visitaven els pèrits al lloc on s'havia causat els danys, el que preferien era cobrar la indemnització perquè manifestaven que preferien reparar-ho per professionals de la seva confiança.
Aquests professionals que feien els pressupostos i les factures d'aquest sinistre també estaven ficats en el grup criminal. Finalment, una de les asseguradores va tenir sospites i va començar la investigació, que va destapar tot un entramat amb què els implicats havien aconseguit estafar fins a 250.000 euros.
El procés perquè la ciutat de Lleida recuperi el complex multicine dels antics cinemes Lauren està molt més a prop. La subhasta de les instal·lacions l'ha guanyat una empresa que té previst llogar-la a una firma que gestiona sales de cinema. Ara cal que l'administrador concursal hi doni el vistiplau. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
De fet, al Catalunya al dia, Pere Joan, pot avançar fins i tot algun detall de com seran les noves sales de projeccions.
Exacte, la previsió és adaptar 2 de les 13 sales del complex amb més comoditat i més prestacions i mantenir-ne la resta de forma convencional. Així ho ha avançat aquesta emissora el director de l'empresa de subhastes Trademat, Luis María Arnaiz.
És una empresa que se lo va alquilar a un grupo de cine. Eso sí que es verdad que la intención es que sigan siendo cines. Por lo que tengo entendido, pretenden hacer 2 salas VIP y el resto dejarla como cine normal.
La subhasta, a la qual havien concorregut 4 empreses, s'ha adjudicat per 1,5 milions d'euros.
I quin és el pròxim pas, un cop fet aquesta subhasta?
Doncs ara, en els pròxims dies, l'administrador concursal ho ha de validar. Recordem que tant els cinemes com un pàrquing de 200 places situat al costat dels Lauren estaven valorats en 6 milions d'euros. L'administrador concursal ha de determinar si l'import és suficient, un extrem que Arnaiz confia que es podrà complir.
Ha ganado la subhasta y ahora pues el administrador concursal durante los próximos días decidirá si adjudica o no o considera que la oferta es suficiente o no. En principio creo que no habrá problema y lo se adjudicará a esa gente.
També li hem preguntat sobre quan es podria reobrir el complex. No depèn d'ell, però no creu que un cop es compleixin els tràmits administratius es retardi gaire l'inici d'obres.
Entiendo que esto en el momento que se lo adjudiquen de manera inmediata empezarán con las obras. A todo el mundo le interesa, le interesa al operador, le interesará al promotor, a la persona que ha comprado el local y a la ciudad en sí, al ayuntamiento que hay en los cines, pues yo entiendo que es necesario, ¿no?
Recordem que les sales i, en general, totes les dependències dels antics cinemes Lauren estaven vandalitzades. Fins i tot hi havia hagut ocupes. Es calcula que per reobrir el complex cal una inversió mínima de 2 milions d'euros.
I després de 8 mesos, Castellfollit de la Roca, la Garrotxa, torna a tenir servei de farmàcia. Us ho vam explicar aquí. L'octubre de l'any passat la farmàcia de tota la vida va tancar i no trobaven ningú que se'n volgués fer càrrec. Núria
Núria Pereira, finalment, quina solució s'ha trobat?
Hola, bon dia. Doncs mira, el que tenen ara és un servei de farmaciola, que és el que es presta a molts municipis petits que no tenen una farmàcia pròpia. Això vol dir que un treballador d'una altra farmàcia d'un municipi proper dedica alguns dies a la setmana a anar a Castellfollit amb medicaments i s'ubica en un punt del poble perquè els veïns puguin comprar-ne. És un servei que coordina el Departament de Salut. A Castellfollit tenen el servei de farmaciola des de fa una setmana, el presta la farmàcia del municipi de La Canya i han aconseguit que obri cada dia de dilluns a divendres. Ho ha explicat el Catalunya al Dia l'alcalde Miquel Reverter.
S'obre el dilluns a la tarda, llavors obre dimarts, dimecres i dijous matí tarda i el divendres al dematí. Vull dir que el servei és molt complet, es troba el mateix que es pot trobar en una farmàcia normal i corrent, i si no, com a les farmàcies, doncs si no hi ha un medicament el dia següent te'l porten.
Durant els 8 mesos que han estat sense farmàcia, els habitants han hagut d'anar a les dels municipis veïns, però a Castellfollit de la Roca, la població gran, suposa el 30% del total, i aquest grup és el que sovint es medica més i el que alhora té més problemes per desplaçar-se a altres pobles. Per això, tenir farmàcia és un servei clau, segons l'alcalde. Diu que durant aquests mesos els veïns més joves han anat a buscar medicaments per als més grans.
Hem tingut sort doncs, que els veïns que hem pogut ser solidaris amb altres veïns i entre tots hem fet una mica doncs, això, no? Intentar doncs, assistir a aquella gent doncs, que, pel que fos, no podia diguéssim despassar-se a altres farmàcies.
Si algun dia tornen a tenir la farmàcia oberta, s'acabarà aquest servei de farmaciola.
Vint-i-cinc entitats proposen acabar amb la frontera ferroviària amb França i establir una línia regular del tren convencional que vagi de Girona fins a Narbona per facilitar el transport de viatgers entre una banda i l'altra. És una de les propostes d'un decàleg en què es reclama una aposta clara pel transport públic a la demarcació de Girona que redueixi l'ús del cotxe privat i, de retruc, la contaminació. Fèlix Martín, com justifiquen aquest projecte?
Hola, bon dia. Doncs primer que el tren no contamina, no emet gasos d'efecte hivernacle i la línia de Portbou està infrautilitzada. Per això proposen engegar aquest tren convencional transfronterer que connectaria 25 poblacions del Gironès, de l'Empordà, el Rosselló i el Llenguadoc, fomentant la mobilitat a una i altra banda de la frontera i potenciant un turisme sostenible. Ho argumenta Pep Gou, portaveu del col·lectiu Defensem el tren de l'Empordà.
Es tracta de connectar el que són 25 municipis des del Gironès fins a l'Occitània, totes aquestes comarques. I això, amb unes bones xarxes d'autobusos, doncs permetria tenir, per exemple, un turisme més sostenible. Aquesta proposta en concret l'hem estat treballant des fa més de 20 anys amb les associacions d'usuaris del ferrocarril de l'altra banda de l'Albera i estan totalment d'acord.
En el decàleg de demandes, reclamen també que treguin del calaix els projectes de fer una xarxa de trens tramvia a les comarques de Girona.
Com seria el d'Olot, el tramvia de la Costa Brava, Lloret Blanes, perquè creiem que farien una aportació molt important. En el cas que claríssim del de la Costa Brava, és que el que no té sentit és que una comarca que té més de 100.000 habitants no tingui accés al ferrocarril.
I entre d'altres, defensen que es mantingui l'estació del tren al centre de Figueres i no es traslladi a Vilafant, on hi ha l'estació de l'AVE. Darrere aquest decàleg hi ha entitats ecologistes com SOS Costa Brava, la IAEDEN, Salvem l'Empordà, Naturalistes de Girona, la coordinadora d'ONG Solidàries, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, la plataforma Mou en Bici i sindicats com Comissions Obreres i la CGT.
Polèmica a la comarca del Montsià per les polítiques ambientals. L'Ajuntament d'Amposta alerta que si el Consell Comarcal no aprova el cost del servei als tractaments contra el mosquit al Delta, perillen. Jordi Barranca, de quants diners estem parlant?
Bon dia, Marta. Doncs concretament són 2,1 milions d'euros pel que fa a la recollida de residus i uns 60.000 de salubritat. Aquí és on s'inclou precisament el tractament contra el mosquit. El problema no està en la falta de diners, sinó en que el Consell Comarcal del Montsià, que és qui té delegades aquestes competències, no ha aprovat el preu del servei. Això ho explica Adam Tomàs, que és l'alcalde d'Amposta.
A dia d'avui, el Consell Comarcal del Montsià encara no té aprovats els costos de la recollida de residus del 2024, d'acord? Nosaltres sí que han fet una estimació i han ficat uns diners, però el que sí que no podem fer, malgrat tenir este 2,1 milió d'euros consignat al pressupost, el que no podem és pagar les factures. Perquè el Consell Comarcal encara no ha aprovat els costos i, per tant, no sabem aquestes factures quin cost tenen.
Com bé deies, això pot posar en perill el tractament contra el mosquit, específicament a la zona del Delta. Bàsicament, perquè si l'Ajuntament no paga, en última instància, el COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l'Ebre, no rep els diners per fer-ho. I els que integren aquest consorci són precisament els Consells Comarcals i no els Ajuntaments.
En aquests moments tenim un circuit i tenim aprovades unes competències delegades en el Consell Comarcal del Montsià. Si el COPATE considera que hi ha una fórmula molt més àgil per a poder fer això, que la fiqui damunt de la taula. Si els ajuntaments tenim que entrar directament dins del COPATE perquè puguem fer delegar les competències directament del COPATE, dins del COPATE, que ho faci.
I a tot això, precisament, es dona la circumstància que la setmana passada una de les vicepresidentes d'aquest consorci, és a dir, del COPATE, va xifrar en 1,5 milió d'euros els diners que diversos ajuntaments del Montsià deuen al consorci.
Cinc minuts i arribarem a 3:45. Tres municipis de la Costa Brava, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, comencen a treballar de manera conjunta per crear una àrea metropolitana entre elles. D'aquesta manera volen créixer econòmicament, però d'una manera ordenada, sense fer-se competència, i a més, la intenció també és que els ciutadans trobin feina en llocs on es necessita. Anem cap a Platja d'Aro. Leia Claret, com ho faran? Com treballen?
Doncs hola, bon dia. A través del Servei Català d'Ocupació van obtenir una subvenció de 30.000 euros per elaborar un pla estratègic. Per a concurs públic, una empresa ha començat fa 2 mesos a detectar quines són les necessitats conjuntes dels 3 municipis a nivell de llocs de feina, per exemple, o de mobilitat i transport. La intenció és que aquest pla de treball estigui enllestit el desembre d'aquest any. Mentrestant, els 3 consistoris han fet ja 18 cursos de formació per persones que puguin acabar treballant en feines necessàries a aquests municipis. Cursos, per exemple, de restauració, de neteja, de jardineria, i durant aquest any se'n faran 60. Per l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, tots encarats a les necessitats que ja tenen.
No es programa cap curs que no ens garanteixin que no hi ha una demanda per part de les empreses. Per tant, el que d'alguna manera sí que es mira i es garanteix com a sinergia prèvia és que aquella gent que obté el curs sap que hi ha empreses que estan demanant aquest curs per poder millorar l'ocupabilitat.
La intenció d'aquests municipis és sumar, segons l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, per aquests motius.
Nosaltres el que volem fer en aquest espai és diluir aquesta competència i passar a la col·laboració per poder-nos també dirigir a les altres administracions per reclamar, no, recursos per competències que no són directament nostres i que altres administracions han de vessar-hi per poder assolir els recursos globals que nosaltres volem pel nostre territori.
Per tant, si hi ha un centre de formació o d'estudis a un municipi, no se'n crearà un altre d'igual al poble del costat. O si hi ha necessitats concretes a una zona, no es faran competència. Un cop estigui elaborat aquest pla, seran els municipis qui el desenvoluparan amb els diferents sectors econòmics.
Els veïns del nucli de l'illa a la Conca de Barberà mantenen les protestes per reclamar les indemnitzacions per les obres de la 27. Aquest matí han tallat novament els accessos a l'autovia i ho continuaran fent fins que se'ls indemnitzi i se solucionin els problemes derivats de les obres. Clara Chavarría Domingo, és el tercer tall que protagonitzen aquests veïns, oi?
Sí, és el tercer dilluns que fan talls intermitents entre les 9 i les 11 del matí a les dues rotondes que connecten l'autovia amb la N240 entre Montblanc i Valls. La presidenta de l'Associació de Veïns de l'Illa, Maria Teresa Figueres, diu que les mobilitzacions continuaran tots els dilluns del mes de maig fins que se'ls pagui les indemnitzacions per valor d'uns 700.000 euros que es van acordar amb el Ministeri de Transports per compensar-los per les esquerdes provocades a les cases d'aquest nucli. De moment, no en saben res.
El que ens estan dient és que tot això és complicat. O sigui, l'any passat representa que ho podien solucionar abans d'acabar l'any i ara és complicat, però no se sap mai qui diu el què.
Figueres no descarta traslladar les mobilitzacions a Madrid.
I què et diuen des de l'Ajuntament de Montblanc?
Doncs l'alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, s'ha mostrat sorprès per la manca de resposta del Ministeri de Transports.
Abans d'inaugurar el túnel del Coll de l'Illa, doncs que aquestes indemnitzacions es pagarien i que, a més, ho digués la ministra, no que ho digués qualsevol persona, que ho digués la ministra de Transports d'aquell moment del govern espanyol. I que ara, no hagin pagat encara. Jo és que crec que és tan sorprenent que gairebé hi ha dies que penso que és mentida.
Amb aquests talls de trànsit es vol incidir, entre altres coses, en el trànsit de camions que surten o van cap al port de Tarragona. En aquest sentit, no es descarta que des de mateix port s'iniciïn contactes amb el Ministeri per solucionar aquesta qüestió.
Els dos primers trams de les escales mecàniques reversibles a la baixada de la Glòria, al districte de Gràcia, ja estan en funcionament. L'obra va començar a finals del 2022 i ha suposat una inversió estimada de 5 milions d'euros. Barcelona, Ariadna Sovinyà.
Els trams que ja funcionen són el del nivell més baix entre l'avinguda Vallcarca i el carrer de la Mare de Déu del Coll i el nivell superior entre el carrer de Sostres i l'avinguda del Coll Portell. El tram del mig entrarà en funcionament a l'estiu. A banda, des de l'abril està en licitació el projecte de renovar altres escales mecàniques de la ciutat. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia i regidora de Gràcia, ens ho explica.
Abordarem d'ara fins al 2028, i ja ho hem licitat, un total de 24 escales, que són 24% de les escales mecàniques de la ciutat, i per tant farem que la mitjana de vida de les escales mecàniques de la ciutat redueixi en pràcticament 4 anys.
Durant les primeres setmanes es desplegarà un equip d'agents cívics que informarà el veïnat de la reforma, i el servei de taxi gratuït pels veïns es mantindrà fins a l'estiu, quan s'enllesteixi el darrer tram de les escales.
I la Fira d'Atraccions de la Barceloneta, que s'instal·la cada any durant les festes de la Mercè, doncs aquest any no es farà. La decisió s'ha pres arran de la coincidència amb la Copa Amèrica de Vela, que es disputa a partir de l'agost a Barcelona. Quim Balaguer.
L'Ajuntament i el Port de Barcelona han pres la decisió per motius de mobilitat i de seguretat. Aquesta fira sempre s'ubica al Port Vell, però aquesta zona estarà destinada a la Copa Amèrica durant aquelles dates, i això fa impossible, segons l'organització, la coexistència dels dos esdeveniments. Els firaires no ho veuen així, qualifiquen d'unilateral la decisió i denuncien que es troben en una situació de vulnerabilitat. El president del Gremi de Firaires de Barcelona i província, Marcos Urús, ha afirmat a Catalunya Informació que es reuniran amb els diferents partits polítics i amb l'Ajuntament per buscar una solució.
Llavors nosaltres no diem que no faci la Copa Amèrica, però que podem conviure perfectament amb ells. Jo crec que si la Copa Amèrica, les regates es fan pel dematí, pues no sé, buscar una solució, acotar l'horari, o no ho sé, o dir, mira, pues no podem muntar per aquesta data, muntar per una altra, buscar una solució. Però eliminar la fira així d'arrel, això crec que és una discriminació total, eh?
També ha assegurat que esperen una reacció positiva per part de l'administració.
Ja venim de la pandèmia, que ens va costar molt el nostre gremi sortir endavant, i ara que estàvem una miqueta, començàvem a arreglar la situació, una altra vegada, de la nit al dia, es tallen les cames una altra vegada.
La Fira d'Atraccions de la Barceloneta fa 50 anys que s'organitza amb motiu de la Mercè.
L'Ajuntament de Bassella, a l'Alt Urgell, no vol que aquest estiu es repeteixin les escenes d'angoixa que s'hi van viure fa 2 anys, quan les flames es van acostar perillosament a diversos punts del municipi. Ara, doncs, han fet una aclarida forestal i han creat una franja de protecció al voltant de tot el poble, a Eloi Barrera.
Sí, el juny de 2022 va ser molt angoixant pels veïns d'aquest municipi, perquè, efectivament, el foc va amenaçar, i més d'una vegada, diverses masies i nuclis habitats. Evidentment, ningú vol tornar a repetir aquell malson, i per això, ara el que han fet és prevenir. Han netejat una franja de bosc de 25 metres al voltant d'Ugern i d'Altés, que són els dos nuclis de població que hi ha en aquest municipi. L'alcaldessa Cristina Barbens creu que fins ara no eren prou conscients del risc que corrien vivint tan a prop del bosc.
És començar a prendre consciència, doncs, que el foc ens pot arribar al costat dels pobles. A vegades surt molt a la tele, doncs, les grans urbanitzacions, que el foc, un incendi forestal ha entrat a dins perquè hi ha arbres, doncs, als jardins i tot. I a vegades potser els pobles, doncs, no en som massa conscients, no?
I un exemple, no cal anar gaire lluny. Fa pocs dies, abans d'aquestes últimes pluges, ja van tenir un petit incendi forestal al nucli de Bassella.
Fa anys enrere, doncs, això era impensable, que el mes d'abril es pogués generar un incendi, i ara, doncs, veiem coses que mai havien vist, doncs, els nostres pares o els nostres avis. I, per tant, ens hem d'adaptar.
A banda d'aquestes franges de protecció, l'Ajuntament també ha redactat un pla de prevenció d'incendis i han comprat un equip d'extinció mòbil que els ha costat uns 10.000 euros.
Dos biòlegs garrotxins impulsen a Olot la restauració de la roureda de Mastarut, una acció que ha de servir per connectar dos dels espais naturals emblemàtics de la ciutat, els boscos de la Moixina i el Parc Nou. Dos boscos de l'anomenat roure pènol, molt difícils de trobar a la península Ibèrica. Clara Jordan, el projecte s'allargarà 2 anys. Com ho faran?
Hola, bon dia, Marta. Doncs primer s'està detectant les espècies que hi viuen i després, durant aquests 2 anys, la idea és replantar roure i treure algun exemplar, si fa falta, perquè al final l'arbreda que hi ha ara mateix es converteixi en un bosc. Perquè sigui efectiu, plantegen que restringeixi el pas per aquest punt i per això demanen la implicació de la ciutadania, com explicava l'ambientòleg Jan Treserres.
Buscar que sigui la pròpia ciutadania que s'impliqui en la conservació de l'espai i d'aquesta manera se'ls fa partíceps, ja que cap on anem, si la pròpia ciutadania no es pren això com algo personal, com algo seu, els espais naturals tenen poc futur.
Tot això per recuperar aquest espai, que hi creixi roure sa, si puguin desenvolupar les espècies que habiten en aquest tipus de boscos i que serveixi per connectar ecològicament aquests altres 2 boscos. Uns boscos, per cert, molt excepcionals aquí, tal i com explicava l'altre ambientòleg Galdric Mussoll.
Aquí a la península Ibèrica realment són boscos rars, perquè aquestes condicions d'humitat, de baixes temperatures i molta precipitació no s'acostumen a donar. Llavors, la Garrotxa podríem dir que és un petit oasis on es donen aquestes condicions de temperatura i humitat que fan que puguin haver-hi aquests boscos humits.
De fet, antigament, aquesta zona, coneguda com la cubeta olotina, estava coberta de roure pènol, però ha anat desapareixent aquest roure a mesura que s'ha urbanitzat.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els principals personatges d'Àngel Guimerà quedaran immortalitzats en un mural, a partir d'avui, a la façana de la casa on va viure el Vendrell, amb motiu de la commemoració del centenari de la seva mort. Avui fa 179 anys que el gran dramaturg de la Renaixença va néixer a Santa Cruz de Tenerife. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Explica'ns com serà aquest mural.
És una façana de 100 metres d'alçada amb les seves finestres. En la part de sota, a peu de carrer, hi haurà dibuixat l'escriptor Àngel Guimerà amb la seva taula i d'allà surten unes figures en trajectòria ascendent ocupant la part de façana més compacta amb tonalitats blau, vermell i traç negre. El mateix pintor, Ignasi Blanc, ho ha mostrat abans d'enfilar-se a la grua per començar a pintar.
Hi haurà la presència de l'escriptor, ell estarà dibuixat de manera, doncs, a la seva taula d'estudi, que podem veure aquí al museu, i a partir d'aquí sorgeixen un seguit de personatges que dic icònics i referents de 3 de les seves principals obres. Terra Baixa, amb el Manelic, sobretot, i la Marta, i amb el Sebastià. Pere, seguir amb l'obra també reconegudíssima, Maricel, amb el que representa una relació de parella impossible, 2 cultures, també dibuixats a la paret. I, finalment, La filla del mar, amb una escena també molt representativa, gairebé del final de l'obra, que té a veure amb el mar, amb l'esquitx, amb el blau.
Es tracta d'un encàrrec de l'Ajuntament del Vendrell amb l'objectiu que explica la regidora de Cultura, Sílvia Vaquero.
Per apropar la figura de Guimerà a la societat vendrellenca, aquella part de la societat que creu que els museus no estan fets per ells, amb aquesta voluntat sempre de que la cultura, doncs, sigui un servei públic i el més accessible possible. I, doncs, també perquè quedi, en segon lloc, perquè quedi un vestigi i un testimoni de l'any Guimerà.
Aquest mural costarà uns 18.000 euros aproximadament i estarà fet d'aquí a una setmana. Aquest procés creatiu es podrà veure perquè es farà a peu de carrer.
El TNC presenta Amnèsia, una comèdia de l'argentí Nelson Valente que es torna a endinsar en les disfuncions de la família per reflexionar sobre com els rols es capgiren quan els cuidadors passen a ser els cuidats. S'estrena l'obra aquest dijous a la sala petita del TNC, Marta Didés.
Un tema que ens interpel·la a tots i que ens afecta en graus diferents com els mateixos germans de la història. Què passa quan qui havia estat el puntal de la família, la mare, passa a ser dependent? Un muntatge que qüestiona la sinceritat com a vehicle de comunicació i com això repercuteix en la memòria. Nelson Valente.
La obra, en un plano más familiar, habla de cómo procesamos nuestros recuerdos, cómo procesamos el dolor del pasado, y esta es una familia que no sabe muy bien qué hacer con sus recuerdos.
Amb un repartiment de luxe format per Mercè Arànega, Màrcia Cisteró, Míriam Iscle, Joan Negrié, Victòria Pagès i Biel Rossell. Mercè Arànega, que interpreta la mare, la descriu com una comèdia agradolça.
Diem-ne que encara que l'amnèsia parli de moltes coses, l'amnèsia clínicament provada és la meva. És una comèdia agradolça, com quasi tot el que fa el Nelson, és a dir, comencem molt bé i acabem pitjor, aquesta persona que precisament és la que té, la que està més desvinculada de la realitat, en un moment donat, davant del desastre de família que té, el que està pitjor és el que té la millor mirada.
L'obra, una coproducció de la Sala Trono, ja té el 85% de les entrades venudes abans de la seva estrena aquest dijous.
I el Liceu retrà homenatge al crític i historiador musical Roger Alier, mort l'any passat amb un recital l'11 de juny al Foyer. El concert repassarà la vida del mestre, gran divulgador de l'òpera a casa nostra, amb diversos fragments lírics d'obres de Mozart, Donizetti, Rossini i Verdi, entre d'altres.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. Au del Serra, bon dia.
Bon dia.
César Luis Menotti, entrenador del Futbol Club Barcelona a primers de la dècada dels 80 i seleccionador argentí, va morir ahir diumenge al vespre als 85 anys.
Menotti, que va entrenar el Barça de Maradona i Schuster durant una temporada i mitja, del març del 83 al juny del 84, va guanyar 3 títols amb els blaugranes, una Copa de la Lliga i una Supercopa Espanyola. El seu èxit més important, però, el va aconseguir amb la selecció de l'Argentina, perquè va guanyar el seu primer Mundial l'any 1978. D'això precisament en parlava en una entrevista concedida al Tot Costa de Catalunya Ràdio ara fa 6 anys, el 2018.
Seguramente.
Hombre, el del 78, ¿no?
Claro. Pero yo tengo otro recuerdo en el Mundial que fue el que me selló definitivamente mi vocación de entrenador, que fue Brasil de 1970. Fue el primer Mundial que yo vi. Yo venía de Brasil, había estado en el Santos, tenía una gran relación con los futbolistas, Clodoaldo, Pelé, Carlos Alberto.
Menotti era l'actual director de les seleccions nacionals de l'Argentina.
A la segona divisió de futbol, a l'Espanyol se li complica i molt l'ascens directe després de tornar a empatar a casa, en aquest cas davant l'Sporting de Gijón.
Els blanquiblaus, que han empatat els últims 4 partits i 8 dels últims 12, es mantenen quarts a la classificació, però ara a 6 punts ja de les places d'ascens directe quan només queden 12 punts en joc. El tècnic Manolo González reconeix que han fet un pas enrere i que no poden fallar més.
Torno a dir el mateix, controlar pues, aquestes situacions que tenim, de situacions molt, molt clares, que penso que avui tu no pots robar no sé quantes pilotes a una pressió alta, tenir contraatacs i no acabar-los. Jo el que li he demanat a l'equip ho ha fet, el que després ja no es pot controlar és pues, tenir ocasions molt clares i no ficar-les dins.
El pròxim partit de Lliga dels Blanquiblaus serà dissabte al camp del líder, el Valladolid. Encara en futbol, fa uns minuts que s'ha acabat a Madrid el sorteig de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la primera ref, en presència de 3 equips de les comarques de la demarcació de Barcelona, i amb aquests aparellaments: Betis Deportivo Europa, Oriola Badalona Futur i Sant Andreu Zamora. Els partits d'anada jugaran el cap de setmana que ve, la tornada es disputarà els dies 18 i 19 de maig.
En futbol sala, el Barça no va poder aconseguir la seva cinquena Champions, després de perdre ahir a Yerevan la final davant el Palma.
Els blaugranes van perdre la final per 1-5 després d'avançar-se al marcador la primera part. Tot i tenir diverses ocasions per fer més gols, els balears van ser millors i es van acabar imposant. Sentim el capità del Barça, Sergio Lozano.
Triste, jodido. Creo que no hemos hecho nuestro mejor partido. Hemos fallado en cosas que normalmente no fallamos. La lectura es que no hemos entrado bien. A pesar de eso nos hemos puesto por delante. Cuando mejor estamos jugando, más o menos estamos teniendo, hemos encajado 2 goles. Uno de rebote y el otro de falta, madre mía.
Amb aquest triomf, el Palma suma el seu segon títol europeu consecutiu, mentre que el Barça es queda amb 4 títols. L'últim el va guanyar el 2022.
El bàsquet català tindrà la temporada que ve fins a 4 equips a la primera divisió femenina, després que ahir el Joventut Badalona superés l'Estepona a la seva pista a la final de la fase d'ascens.
Les badalonines van superar les andaluses 55-64, capgirant un partit que perdien de 9 punts quan faltaven 5 minuts pel final. Això sí, van aconseguir un parcial favorable de 0-18. Sentim la jugadora Elena López.
Que el projecte femení no fa tant que existeix i, bueno, últimament s'ha apostat molt i, bueno, pues al final ha donat els seus fruits i ho hem pogut transmetre a la pista i aconseguir-ho.
Feia 35 anys que no hi havia tants equips catalans a la primera divisió femenina de bàsquet. La temporada que ve hi seran, a més del Joventut, el Barça Sant Feliueng, l'Uni Girona i el Cadí La Seu.
I a l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins ja han quedat decidits els aparellaments dels play-off per al títol, que comencen d'aquí 15 dies.
Els aparellaments del play-off de quarts de final han quedat així pel que fa als equips de les comarques barcelonines: Barça Sant Just, Noia Igualada i Liceu Voltregà. D'altra banda, el Caldes i el Lleida s'enfrontaran per la 9ª posició, que pot donar dret a jugar l'Europa Cup la temporada que ve. A
Waterpolo, el Club Natació Sant Andreu és el nou campió de la Copa Femenina.
Les barcelonines ho van aconseguir després d'imposar-se ahir al Club Natació Sabadell l'equip anfitrió a la final per 13-12. El Sant Andreu va remuntar un 6-10 en contra en un partit on van ser decisives la portera Martina Tarré i també Helena Ruiz amb 4 gols.
Que estic molt contenta per haver guanyat aquest partit. Com dic, molt orgullosa sobretot de les meves companyes, de tot l'staff, de la família que ens acompanya sempre. I és el primer títol del Sant Andreu, crec que és molt important i estic molt contenta.
Aquest és el primer títol que aconsegueix el Sant Andreu femení, que fa 15 dies enrere va acabar tercer a la Champions.
No t'ho pots perdre.
I avui acabem el Catalunya al dia a ritme de guitarra espanyola i flamenc. Tres reconeguts mestres, Ali Arango, Xavier Coll i Luis Robisco, actuen aquest vespre a les 8 a la sala de concerts del Palau de la Música Catalana, interpretant obres de Paco de Lucía, Chic Corea, Manuel de Falla i Federico García Lorca, entre d'altres. Els guitarristes comparteixen protagonisme a l'escenari, juntament amb la percussió de Lucas Balbo, amb una de les parelles de ball més important del país, formada per Carolina Morgado i José Manuel Álvarez. Són la Barcelona Guitar Trio and Dance. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia.